Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 94a edició, la 16a de la nostra quarta temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, 94a edició on, com cada setmana, repassarem el bo i millor que ens ha deixat, que ens han deixat més ben dit, els nostres equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Parlarem una setmana més, especialment a nivell amateur, tant dels equips de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. També tindrem lloc i temps per parlar del futbol base, especialment d'aquelles dues entitats del nostre barri que s'hi dediquen plenament, com són la Unió Barcelonista a Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, com ens encanta dir, canviarem la gespa pel parquet, anirem cap al poliesportiu per informar-vos en primera instància de futbol sala, tant de la mà dels equips del Club Futbol Sala Eixample com els de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i tancarem un Eixample Esports més fent cistelles parlant de bàsquet de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs de tots aquests equips us informarem i us parlarem en aquesta 94a edició, un programa on repassarem l'actualitat esportiva i informativa de tots aquests equips transcorreguda en el passat cap de setmana del 24 i 25 de gener del 2026. Un programa, el 94è, que volem dedicar tant a l'amateur A masculí com a l'amateur A femení del Club Futbol Sala Eixample. I és que aquests dos equips referents negre i vermells van aconseguir aquest passat cap de setmana dues victòries de prestigi davant de dos equips que encalçaren respectivament les seves classificacions. Per tant, doncs amb aquest vèrtigo de dos que ens acompanya una setmana més per encetar l'Eixample Esports, enhorabona, els hi dediquem aquesta 94a edició a aquests dos amateurs A del Club Futbol Sala Eixample. I recordeu, amb vertigen i amb aquest vèrtigo dudós que ens agrada sempre recordar amb el que iniciem aquest Eixample Esports, que també ens podeu, que va molt bé que ho feu, seguir a les nostres xarxes socials. Ens trobareu tant a Instagram com a X, com a Facebook, a la nomenclatura, a l'etiqueta @ Eixample Esports. Hi ha un servidor, el presentador d'aquest espai, Jordi Gaia, també l'anirà molt bé si el podeu seguir a les seves xarxes socials personals. Em trobareu a Instagram, a @ Jordi Gallegas, i també a X, abans denominat Twitter, a @ / Jordi Gaia. Recordeu també que necessitem patrocinadors i recursos econòmics per poder seguir endavant amb aquest projecte, així que si sabeu d'algú que ens pot ajudar o esteu interessats a portar el vostre granet de sorra, no dubteu, si us plau, que ens anirà molt bé si ho feu. És molt necessari que us dirigiu a nosaltres a través de les nostres xarxes socials que acabem d'esmentar. Avui estem d'enhorabona, fem rècord de la temporada en quant a testimonis. Avui escoltarem a fins a 7 veus diferents dels nostres equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Tot plegat en aquesta 94a edició, on també ens dona molta alegria el primer dels titulars que us anem a donar, i és que els equips amateurs eixamplins de futbol comencen a revertir la seva mala dinàmica. Després de 3 jornades seguides sense guanyar, incloent i a més, com bé recordareu molts, doncs el ple de derrotes del passat cap de setmana, doncs aquesta jornada ben diferents, sortosament, han anat les coses, i és que tots els 4 equips amateurs de futbol de la nova esquerra a l'Eixample han aconseguit sumar punts, i de fet un d'ells ho ha fet en forma de victòria. Ho repassarem tot plegat a la primera part del programa. Per segon cap de setmana consecutiu, en un altre dels titulars, parlant de futbol base, no hi han hagut derbis eixamplins, però justament en aquest futbol base anem a destacar alguna cosa de les dues entitats que hem mencionat abans que s'hi dediquen plenament. Doncs d'una part, la Unió Barcelonista Catalunya ha tornat a obtenir resultats molt positius, mentre que per contra, per altra banda, el Club Futbol Don Bosco ha viscut un cap de setmana ben atípic, ja que només la meitat dels seus equips, de fet ni la meitat dels seus equips, han pogut disputar el partit que els hi corresponia. I en quant a titulars, a nivell poliesportiu hem de dir que no ha estat el millor cap de setmana de resultats ni per a l'Ipsi ni per a l'associació esportiva Nova Esquerra, però en canvi molt millor els hi han anat les coses als equips del Club Futbol Sala Eixample, on hi destaquen, com dèiem i destacàvem, valgui la redundància, per dedicar-los a aquesta 94a edició, on hi destaquen les grans victòries de l'amateur A masculí i l'amateur A femení de l'entitat negra i vermella. Doncs aquests són els titulars d'aquest programa 94 de l'Eixample Esports, un programa que, com no hem tingut, com acabem de dir, derbis eixamplins al futbol base, doncs que el començarem pel futbol amateur. I si comencem per futbol amateur, com sempre, comencem per la segona catalana, on hi tenim el nostre màxim exponent de futbol amateur, com és la penya barcelonista Anguera. Doncs estem d'alegria perquè en aquest grup 2 de la segona catalana, en aquesta passada 16a jornada, va aconseguir sumar el conjunt dirigit per Òscar Bonin, i a més és la segona jornada consecutiva on sumen, ja que aquesta passada setmana també havien de recuperar el partit que tenien pendent davant la Unió Deportiva Cirera, un equip de la part alta, i el qual van aconseguir empatar a un. Per tant, ja venien amb aquest puntet, i un puntet més van sumar aquest passat cap de setmana, també davant d'un rival que es troba al play-off d'ascens cap a Primera Catalana, com la Unió Deportiva Cirera. En aquest cas, l'altre rival, el que ha empatat contra els nostres aquest passat cap de setmana, és el conjunt del Club Futbol Martorelles. Us hem pegat molta volta, però el que també hem de dir és que no hi van haver gols. Resultat final: Club Futbol Martorelles 0, Penya Barcelonista Anguera 0. El que sí que van haver-hi van ser ocasions, va ser un partit doncs amb moltes alternatives per tots dos equips, i va ser un partit especialment disputat, on s'hi va veure fins a 11 targetes al llarg i ample del partit. 6 grogues van veure els jugadors d'Òscar Bonin, els del conjunt groguet, i en canvi 4 grogues i una vermella van ser les que van veure els del Martorelles. De fet, la vermella la va veure Marcel Pla, el defensa dels locals, ja pràcticament al temps de descompte. Per tant, en poc temps van estar els dos carbonint en superioritat sobre el terreny de joc, si més no, no ho van poder aprofitar per decantar la balança del seu favor. Tot i així, com dèiem, són molt importants aquests dos empats consecutius, ja que el conjunt groguet portava una molt mala dinàmica de 5 derrotes seguides, no sumava, no ha guanyat, però l'última vegada que havia sumat havia sigut de 3, guanyant al camp de les franqueses ja el 15 de novembre de l'any passat. Per tant, primers punts aquest 2026, molt valuosos aquests dos empats que permeten, per a que veiem com van les coses, sortir de la zona de descens als de l'Eixample. Ara mateix són doncs 5ens per la cua, 12ens classificats amb 18 punts, un punt per sobre de la zona de descens que sortosament, almenys aquesta jornada, aconsegueixen abandonar. Intentaran seguir sumant i aconseguir la tercera jornada seguida fent-ho, rebent a casa a l'escola INEF aquest proper cap de setmana a una Unió Deportiva Mollotense que compte perquè és el segon classificat amb 29 punts a 3 del líder, que és el Torelló. Per tant, serà un nou partit dificultós per als dos carbonin, però aquests dos últims empats els han aconseguit davant de rivals que també estan al play-off d'ascens. Per tant, tant de bo que es continuï donant aquesta seguida i puguin sumar també davant d'un rival d'entitat com és la Unió Deportiva Mollotense. Abans de baixar una categoria en la tercera catalana, anem a repassar la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 2 de segona catalana d'aquesta passada 16a jornada. Unió Deportiva Cirera 0, Cabrils 1, Unió Deportiva Mollotense 3 i Oreda 3, Club Futbol Vilamajor 1, Escola Futbol Mataró 2, empat a 0 entre el Cardedeu i les Franqueses, i compte perquè tenim dos partits pendents encara per disputar, com són el Torelló Vilanova Vallès i l'Inter Barcelona Vic Riu primer, i també es va ajornar l'enfrontament que havien de disputar el Llavaneres i el Sant Julià de Vilatorta. Ara sí, baixem una categoria, anem de la segona fins a la tercera catalana, concretament cap al grup 11, però no canviem de colors, seguim amb la samarreta groga de la penya barcelonista Anguera per veure com en aquesta passada 16a jornada van tornar a sumar un empat, i això no és notícia, però ara sí positiva per revertir una mica la situació per al conjunt d'Ivan Parra, ja que venim explicant que és una situació ben curiosa la de l'amateur B dels groguets aquesta temporada, on anem a repassar-ho novament. En 16 partits disputats, més de la meitat, 9 els han empatat, 3 victòries i 4 derrotes fins ara. Després veurem com tenim els d'Ivan Parra classificats en aquesta taula, però el que és un fet és que van aconseguir un empat molt meritori i dificultós a un camp molt complicat. Resultat final en aquesta 16a jornada del grup 11 de la tercera catalana: Unió Deportiva Vistalegre 2, Penya Barcelonista Anguera B 2. Comentàvem fa uns instants que estem de rècord i d'enhorabona, ja que avui escoltarem a fins a 7 testimonis de la nova esquerra de l'Eixample parlant del que ha estat aquesta darrera jornada. Doncs vinga, anem a escoltar el primer d'aquests 7 protagonistes. Anem a escoltar una setmana més el tècnic d'aquest amateur B de la Penya Barcelonista Anguera, Ivan Parra, que evidentment, com ja avançàvem, valora molt positivament aquest empat en un camp tan complicat on, a més, van acabar fins i tot, com ara escoltarem, mereixent guanyar.
Pues ha sido un punto de muchísimo mérito e incluso te diría que injusto, porque si el partido acaba 2-4 o 2-5 no pasa absolutamente nada. Nos vamos al descanso perdiendo 1-0 de la manera más injusta que hay. Regalamos nosotros el gol, un pase atrás del pivote que se queda corto, que lo coge el delantero y nos hace el 1-0. Nos vamos al descanso, tocamos muy poquitas cosas porque hemos estado súper bien en la primera parte, y en el minuto 5 de la segunda parte nos hacen el 2-0. También de una manera muy injusta, nosotros atacando, nos enganchan en una contra, no cerramos bien y nos hacen el 2-0. Y a partir de ahí, dos acciones al balón parado, un córner con un cabezazo de Kim, nuestro lateral izquierdo, y luego una falta lateral, un cabezazo también de nuestro pivote Quintana, y hacemos el 2-2, tenemos el 2-3, tenemos el 2-4, fallamos muchísimas ocasiones. Un punto de mucho mérito, porque íbamos a casa del quinto clasificado, del Vistalegre, de un histórico, y era un poco la visita al dentista, pero nos vamos muy satisfechos, más por el juego que por el resultado, y esto nos irá bien para volver otra vez a recuperar sensaciones y para afrontar dos partidos seguidos que tenemos ahora en casa para sacar los máximos puntos posibles.
Doncs i tant, esperem que puguin treure els màxims punts possibles, com ho han fet, i deia Ivan Parra, visitant aquest dentista, no?, com és la Unió Deportiva Vistalegre, al qual li van aconseguir arrencar un punt del seu camp. Com ens explicava el propi tècnic groguet, s'avançaven al marcador els locals. Al minut 24, Alal marcava el seu primer gol, amb aquest 1-0 s'arribaria al descans, i al 7 de la segona part, al minut 52, novament Alal tornava a marcar per al Vistalegre, situava el 2-0, però dos minuts abans de l'hora de joc, Quim Prieto marcava de cap el 2-1, i en una acció molt similar, al 87, ja pràcticament entrant al temps de descompte, Josep Quintana, també amb un remat de cap, situava l'empat a 2 definitiu d'un partit molt igualat, molt disputat, on s'hi van veure un total de 11 targetes grogues, 6 per als locals, 5 per als nostres, per als groguets, per als visitants. Doncs màxima igualtat entre dos conjunts, però en situacions força distants a la classificació. Semblen a prop a la taula, 7è i 9è classificats respectivament, però és que els separem fins a 9 punts. 7è el Vistalegre amb 27 punts, i com hem promès, repassem la situació classificatòria de l'Anguera B. Ara mateix el conjunt d'Ivan Parra, el conjunt groguet, és 9è classificat amb 18 punts. La majoria d'ells, la meitat de fet, sumats a base d'empats, com dèiem, aquests 9 empats força cridaners del que està sent de moment la temporada dels groguets, que haurien de portar, sens dubte, molts més punts a la classificació dels que han aconseguit acumular fins ara en aquest grup 11 de la tercera catalana, que una jornada més segueix encapçalat pel filial de la Terlenca, pel conjunt pretenc, que és líder amb 35 punts. Pel que fa al proper rival de l'Anguera B, rebrà a casa, a l'escola industrial, el filial del Viladecans, un conjunt que és cinquè classificat amb 30 punts, 12 més que els groguets. Per tant, aviam si poden tornar a fer bona aquesta condició de tapats els de l'Eixample, com ja han fet aquesta setmana al camp del Vista Alegre, i poden sumar alguna coseta rebent a casa al filial del conjunt de la ciutat de Viladecans. Doncs abans de canviar-nos de samarreta, anem a repassar la resta de resultats i marcadors en aquesta passada 16a jornada del grup 11 de la tercera catalana. Can Vidalet B2, Terlenca B2, Font Santa Faggio 6, Albirrojita de Catalunya 0, Sant Boià B1, Espluguenc 0, Castelldefels B2, Atlètic Viladecans 2, Viladecans B0, Fundació Atlètic Sant Just 2, Club Futbol Can Roca 2, Sant Just d'Esvern 1 i per últim Unió Deportiva Gornal 0, Atlètic Hospitalense 1. Canviem la nostra samarreta, no però de categoria, seguim a la tercera catalana, però anem també cap al grup 10, on en aquesta 16a jornada, ara sí, com dèiem, ens canviem la samarreta i ens posem els colors blancs i negres, blanc la samarreta, negre el pantaló, del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Com ja avançàvem, invictes els equips amateurs de la nova Esquerra de l'Eixample aquesta jornada, per tant, venim a explicar-vos bones notícies dels dos equips blanquets. Pel que fa al primer equip, el conjunt dirigit per Francesco Calabrese va aconseguir treure un empat molt valuós d'un camp molt complicat com és el del Cerro. Resultat final, Cerro Club Deportivo 1, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample 1. Doncs abans d'analitzar el que ha estat aquest empat a 1 al camp del Cerro, com us anàvem dient, anem a escoltar el segon dels nostres testimonis avui aquí a l'Eixample Esports. En aquest cas anem a sentir el jugador d'aquesta matera del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, Iker Tollar, que ens valora d'aquesta manera l'empat del seu equip en un camp sempre tan complicat com és el del Cerro.
Un partido bastante competido por los dos equipos. El Cerro es un equipo muy muy intenso y en la primera parte, no sé si por nervios o lo que sea, nos han apretado muy bien arriba y nos ha costado un poco salir. Un penalti que, bueno, un poco de mala suerte se han adelantado en la primera parte, pero creo que en la segunda parte hemos tenido bastante más calma con el balón, nos hemos organizado un poco mejor y sin tampoco demasiado peligro que nos han creado. Hemos tenido una, ha ido para adentro y muy buen empate fuera de casa y a seguir para la semana que viene.
Doncs sí, sort de la segona part, on han jugat molt millor els blancs i han aconseguit rascar aquest empat, ja que les coses no estaven acabant de sortir a la primera part. Fruit d'això, per exemple, al minut 10 arribaria el gol del Cerro Club Deportivo i el marcava Yabusara Badej des del punt de penal. Transformava el llançament des dels 11 metres per enviar amb aquest 1-0 el resultat al descans, i ja al tram final de partit, de fet, pràcticament ja al 90, al minut 89, Josep Morego More aconseguia l'empat a un al camp, com dèiem, tan dificultós i complicat com és el del Cerro, en un partit on els de Francesco Calabrese no van veure cap amonestació. En canvi, els locals, el Cerro, va veure 3 targetes grogues. El proper rival d'aquesta matera del Futbol Club L'Esquerra a l'Eixample serà l'Escola de Futbol Stoichkov Racing Sarrià, un conjunt que ara mateix és 8è classificat amb 22 punts, que és el mateix 9 unitats més a la taula que les que té aquesta matera del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que tot i haver sumat 2 empats en els darrers 3 partits, segueix força avall a la classificació, és quart per la cua amb 13 punts. Per tant, aviam si pot esgarrapar alguna cosa aquesta propera jornada de rebre a casa aquesta Escola de Futbol Stoichkov Racing Sarrià, perquè fora bo que el conjunt de Francesco Calabrese, tant de bo i puguem explicar-ho aviat, que pugui tornar a sumar de 3. A veure, abans d'explicar com li han anat les coses a l'Amater B, anem a repassar la resta de resultats i marcadors dels rivals de l'Amater A dels Blancs. Per tant, anem a repassar doncs, com ha anat la resta d'aquesta 16a jornada al grup 10 de la tercera catalana. Can Buixeres 2, Veterans Catalunya 0, Club Futbol Azamora 4, Sant Ignasi B 0, Sant Genís Penitents B 2, Escola Coll Blanc Torrassa 0, Unió Deportiva Montbau 4, Unió Deportiva Pastrana 1, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 5, Unió Deportiva Montsant de la Peira 0 i per últim l'Olimpia Viaró 1, Espluguen B 2. Deixem aquí la tercera catalana, baixem una categoria més, anem fins a quarta, concretament al grup 22, on en aquesta 16a jornada tenim una de les grans notícies d'aquesta 94a edició, com és la golejada contundent i imposant-se amb claretat de l'Amater B del Futbol Club l'Esquerra a l'Eixample en la seva visita a l'Hospitalet de Llobregat. Resultat final, Escola Coll Blanc Torrassa B 3, Futbol Club l'Esquerra a l'Eixample B 6. I aquí ens han posat deures i hem tingut molta feina, ja que crec que és el primer cop que ho fem. Hem fet una mena de compilat de declaracions, ja que tenim dos testimonis més que ens parlaran d'aquest partit. Ara els presentarem, però sentireu les declaracions doncs, ordenades, totes dues, i separades per un separador d'aquest mític Eixample Esports, amb Jordi Gaia, que ens va gravar el nostre bon amic Sergi Cordovilla al principi de la nostra història d'aquest programa i que de moment ha quedat per la posteritat. Però bé, això no és l'important, l'important és que anem a sentir la veu d'aquests protagonistes que ens analitzaran aquesta gran victòria. Ells són doncs, el propi president de l'entitat, Manel Martí Pisa, president del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, i també sentirem a Carles Sagarra, el jugador d'aquest Amater B, i evidentment doncs, tots dos ens deixen aquestes positives valoracions d'aquesta important victòria de l'Amater B a l'Hospitalet.
Partido dominado prácticamente desde los primeros minutos por los visitantes, que se pusieron en 10 minutos 0-3, muy buena imagen, y la cual se llevan 3 puntos muy importantes de cara a estar en las posiciones de honor de la clasificación. Pedro Pinzón fue el autor de un hat-trick y con ello se hizo una muy buena victoria.
Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Partit molt treballat, hem jugat amb 11 sense canvis, ho hem donat tot, ens hem deixat la pell i ens emportem els 3 punts cap a casa.
Doncs clar i contundent, el sentíem ara primer al Presi i després al Carles Sagarra. Amb aquest separador jo crec que ha quedat bé, no? En qualsevol cas, l'important és que el que millor ha quedat ha estat aquest marcador que ens destacaven i repassaven els nostres protagonistes. 3-6. Ha guanyat l'Amater B dels Blancs al camp del filial de l'Escola Coll Blanc Torrassa en un partit on, com dèiem, el clar protagonista ha estat Pedro Pinzón, que va marcar fins a un hat-trick, fins a 3 gols, per tant, erigint-se com un dels grans protagonistes d'aquest duel. En canvi, va ser Lucas Ezequiel qui al minut 6 obriria la llauna per als Blancs. Poc tardaria en eixamplar-se la diferència al marcador, ja que com bé ens explicava doncs, el president de l'entitat, Manuel Martí, en prou feines amb mitja hora ja guanyava per 0-3 el conjunt blanc. Al minut 8 Xavier Hurtado ficava el 0-2 i al minut 18 marcava el seu primer dels 3 gols Pedro. Amb aquest 0-3 s'arribaria al temps de descans, però ja a la represa les coses no canviarien sortosament per als nostres. I al primer minut de la segona part, al 46, Andrew Alande feia el 0-4 i un altre dels destacats, en aquest cas per als locals, al minut 50, Fallou, marcava el primer gol dels de Coll Blanc per a situar l'1-4, un marcador que s'eixamplaria per als locals retallant distàncies, voldríem dir, als 52, dos minuts després, amb gol de Nil. Però també dos minuts després, valgui la redundància, tram de partit amb gols aquest inici de la segona part, al 54 feia el seu doblet Pedro, situant el 2-5. Fallou també s'apuntava al llistat de golejadors per partida doble al 72, ficant el 3-5. i ja al temps de descompte Pedro superava novament el porter Rafael Sagrado, el porter, volíem dir Rafael Sagrado, el porter a la seva porteria, no? I per situar el seu hat-trick particular i el 3-6 definitiu d'un partit on els blancs només van veure 3 targetes grogues, en canvi en van veure fins a 7 els jugadors locals, que com dèiem, tot i haver marcat 3 gols, es van veure clarament superats al llarg i ample del partit, especialment a la primera mitja hora de joc, on un 0-3 va deixar el partit pràcticament sentenciat. Molt important aquesta victòria, la primera del 2026 per al conjunt dirigit pel tècnic Mario Baena, i una victòria que intentaran fer molt millor encara i més bona aquest proper cap de setmana, el 1 de febrer, rebent a casa a l'Escola Industrial a una Fundació Acadèmia Hospitalet. Per tant, jugaran contra un altre equip de la ciutat del Baix Llobregat, que atenció, perquè només el tenen 2 punts per sota a la classificació. Per tant, molt important per seguir bones sensacions i fer bona la victòria del passat cap de setmana, sumar novament de 3, i molt important per poder-li clavar una diferència de 5 punts ara mateix a un rival directe. Per tant, tant de bo que expliquem que els de Mario Baena han pogut guanyar a casa al rival de l'Hospitalet. Ho explicarem, i com també el que anem a fer a continuació, com és, dèiem, tercer classificat, aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample amb 27 punts, i dèiem també que a continuació, doncs, el que ens queda és repassar la resta de resultats i marcadors en aquest grup 22 de la quarta catalana en aquesta passada 16a jornada. El Birrojita de Catalunya B 6, la Florida 2, Associació Antics Alumnes de Xaloc 0, Penya Barcelonista Coi Blanc Sants 4, Associació Daumar 3, Veterans Catalunya B 0, Esports Benfi 0, Seleccions Bosco Horta 5, i per últim la Unió Esportiva Sants C 0, Esportiu Joventut Campí 3. Deixem aquí el futbol amateur i anem cap al futbol base. Per tant, és moment de posar-nos la samarreta de la franja blaugrana, la samarreta i els colors que vestix la Unió Barcelonista Catalunya. Doncs a casa el Cata, a casa el Cata, estan d'enhorabona una setmana més, ja que novament han tornat a aconseguir un gran cap de setmana de resultats, una jornada molt positiva on en un total de 17 partits disputats, no n'haurien d'haver sigut 19, però es va suspendre el partit del sub-11 B i descansava aquesta jornada el cadet femení. Per tant, van acabar sent 17 partits, i d'aquests 17 partits el bagatge va ser tan positiu com un de 10 victòries, un empat i només 6 derrotes encaixades. Una setmana més per aportar-nos els resultats més destacats dels equips del Cata, anem a escoltar el secretari de la Unió Barcelonista Catalunya, Robert De Haro.
Cap de setmana positiu a la Unió Barcelonista Catalunya, tot i que moltes derrotes han estat per la mínima. Ens agradaria destacar la gran victòria al juvenil amb un gran joc col·lectiu i més de 13 gols contra el seu rival, i ens agradaria destacar també la remuntada del sub-14A a camp del Sant Gabriel, on l'equip anava perdent 0-3 en el marcador. Pel que fa al futbol 7, ens agradaria destacar la victòria amb el sub-12A i la de l'infantil femení. També sumen unes grans victòries el sub-11A i el sub-11B. Els dos continuen a la zona alta de la classificació. Mentrestant, l'equip de penyes i els més petitons continuen líders a les seves classificacions.
Doncs aquests han estat els resultats més destacats dels conjunts de la franja blaugrana. Ens els apropava el Robert De Haro, i un que destacava com a una molt bona victòria era justament la aconseguida per l'equip que dirigeix com a segon entrenador el Marc Ezquerra, el sub-11A del Cata. Doncs vinga, anem a escoltar el tècnic, a Marc Ezquerra, el segon entrenador del sub-11A de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens analitza d'aquesta manera la gran victòria del seu equip per 0-5 al camp del Parc.
Ha estat un partit on al principi l'equip rival va començar molt intens, posant-nos les coses complicades, on no aconseguíem trobar el primer gol que ens donés una mica de tranquil·litat, però al final del segon quart i principi del tercer quart l'equip va donar una passada endavant per col·locar-nos 0-3 en 5 minuts i a partir d'allà els gols ens van donar aquesta tranquil·litat per fer un joc molt més tranquil. Crec que l'equip va fer un molt, molt bon partit. Defensivament vam poder estar sòlids, treure una porteria a 0 i ofensivament també vam generar molt de perill, a part dels 5 gols que vam aconseguir marcar.
Doncs el Marc Ezquerra que ho comenta, sensacions positives tant en defensa com en atac, i fora de micròfon també ens comentava doncs això, que amb moltes ganes d'afrontar el compromís del proper cap de setmana que els enfrontarà davant d'un rival directe i molt exigent. Per tant, molta sort en el Marc Ezquerra com a tota la gent, tant del sub-11 A del Cata com a tots els equips de la franja blaugrana. Com també dediquem molta sort cada setmana als equips blanc i vermells del Club Futbol Don Bosco. Vinga, anem a canviar de samarreta, ens posem la blanc i vermella dels Bosquitos, que tot i això hem de comentar que aquesta setmana se'ls ha donat una circumstància ben curiosa, i és que aquest passat cap de setmana, el 24 i 25 de gener del 2026, dels 11 equips que tenen en competició a la Federació Catalana de Futbol, 6 d'ells, més de la meitat, no han jugat, alguns perquè descansaven i altres perquè se n'ha acabat suspenent el partit. Descansaven en aquest cas el juvenil A, l'infantil sub-13 i els alevins sub-12 i sub-11, però és que també s'ha suspès aquesta jornada els partits que havien de disputar tant el juvenil B com el cadet sub-16. Total, que això ens deixa un panorama de que al final els blanc i vermells només han pogut disputar un total de 5 partits, on el bagatge ha estat de 2 victòries i 3 derrotes. La millor notícia en aquest sentit ha estat el ple de victòries dels equips benjamins. Per tant, com sempre ens agrada dir, ens agrada quedar-nos i més en futbol base i de formació amb les bones notícies, així doncs, i a més amb alegria, perquè com dèiem aquesta passada jornada doncs han fet ple els equips benjamins del Club Futbol Don Bosco. Doncs anem a repassar quines han estat aquestes dues victòries que han aconseguit els equips blanc i vermells. Pel que fa al Benjamí sub-10, ha aconseguit guanyar per 3 gols a 5 al camp de la Salle Bonanova B, i l'altre Benjamí, el sub-9, s'ha imposat també per la mínima, en aquest cas per 3 gols a 2 a casa a l'Escola Industrial davant l'Escola de Futbol Premier Barcelona D. Aquests han estat els resultats més destacats del Don Bosco, i per tant amb això tanquem la primera part del programa. Fins aquí el futbol amateur i el futbol base, com ens encanta dir a nosaltres. Canviem la gespa pel parquet, anem a la segona part del programa, anem cap al poliesportiu, i en primera instància, com sempre, ho farem seguint parlant de futbol, però interior, podríem dir indoor sala, fent petita la mida de la pilota, i començarem parlant doncs d'un transatlàntic esportiu del nostre barri, com és el Club Futbol Sala Eixample. Malauradament no ens ha proporcionat el club a temps tots els resultats i marcadors dels, crec que són 21 equips que tenen en competició. Per tant, mil disculpes, però entendreu que un servidor gestiona tot a altes hores, de fet de la nit inclús, i li és impossible buscar un per un tots els marcadors. Per tant, avui ens serà impossible esmentar-los tots, però el que sí que hem fet doncs ha estat buscar el més destacat, i per exemple doncs ja ho avançàvem a la part inicial perquè els hi dedicàvem aquesta 94a edició. Sens dubte l'aspecte més destacat és que segurament han aconseguit un bagatge de resultats molt favorable, com ens tenen tan mal acostumats, però una de les grans notícies, que això no sempre és així, és que els dos equips referencials, l'amatera tant masculí com femení del Club Futbol Sala Eixample, han aconseguit dues victòries, i a més de molt prestigi, aquesta passada jornada. Anem a veure-ho. Pel que fa al sènior A masculí, va aconseguir guanyar la pista del Sant Joan d'Espí per 2-4, i és una grandíssima notícia, ja que a més de que aquesta victòria els permet sortir de la zona de descens, la van aconseguir a la pista del líder de la classificació. Per tant, doble mèrit i doble alegria aquest fet, que a més va tenir doncs, un gran rendiment de tot l'equip, però especialment com a un dels grans protagonistes, a Marçal Cullell, que va fer un hat-trick personal, va marcar i solet doncs, fins a 3 gols. I per mateix resultat, el de 2-4 es va imposar també el sènior A femení, en aquest cas a la pista del 7-10. Victòria també molt valuosa per a les jugadores negri i vermelles, perquè la van aconseguir a la pista del segon classificat, i en aquest cas també hi va destacar la figura de Manuela Sebastià, en aquest cas anotant-se ella un doblet golejador. Això seria el més destacat pel que fa als resultats del Club Futbol Sala Eixample, i situació similar podríem dir la que ens ha passat amb l'associació esportiva Nova Esquerra. Avui fiquem falta els nostres clubs de futbol sala, eh? No ens han passat els resultats a temps, ens han fet suar i treballar encara més, però alguna informació sí que podrem aportar dels groc i negres, de l'associació esportiva Nova Esquerra, com que per exemple el juvenil A es va emportar una gran victòria al llarg d'aquesta passada setmana, ja que havia de recuperar el partit corresponent a la 11a jornada davant del 7-10. Doncs el cadet A es va imposar com a visitant a la pista del 7-10 per 2-7. Els gols els van marcar Xavi, que en va fer 3, Llur en va fer 2 i Ivan també es va apuntar un doblet. En canvi, el partit que havia de disputar, per exemple, el juvenil A aquesta setmana, va quedar suspès, però és que no va ser l'únic partit que es va suspendre. Parlàvem abans de que el Don Bosco doncs, no havia jugat més de la meitat dels seus partits, doncs pràcticament li ha passat el mateix. També se n'han suspès un parell o tres a l'associació esportiva Nova Esquerra, i això ha fet que aquesta jornada s'acabessin disputant finalment un total de 5 partits i el bagatge fos d'una victòria, un empat i 3 derrotes. La victòria l'aconseguiria el cadet A, que va acabar doncs, la primera volta en posicions de playoff. Els gols van ser de Ivan i Marc, també en va marcar en aquest cas doncs 3. I abans no sé si ens hem equivocat quan hem parlat del partit recuperat, no sé si hem dit el cadet o el juvenil. En qualsevol cas, abans el 2-7 a la pista del 7-10 ens referíem al juvenil A, que per això esmentàvem que aquesta setmana el seu partit havia quedat suspès, i el cadet, repetim per si ens havíem equivocat, com dèiem, sí que ha jugat aquesta setmana i ha guanyat per 4-3 a casa a la bàscula al 7-10. I repassem també, com dèiem, una victòria, un empat i 3 derrotes per als groc i negres aquesta passada jornada. I una de les notícies més tristes doncs, ha estat que malauradament el sènior A masculí no ha pogut encadenar la segona victòria consecutiva després de que s'anul·lés el seu partit el passat cap de setmana i que vingués de guanyar en la jornada anterior i li valgués, per exemple, per a que li dediquéssim doncs, aquella edició corresponent de l'Eixample Esports. Aquest passat cap de setmana, malauradament, van caure a la bàscula per 2-3 davant del Màgic Sants Futsal. Bé, en un partit doncs, molt mogut, tant és així que per banda eixamplina hi van acabar haver-hi 2 expulsats. Al tram final de partit va veure la vermella directa Joan López, i compte perquè també el nostre amic Pau Barangó, el tècnic groc i negre, en el mateix minut també va ser expulsat. Una llàstima que no haguéssim pogut sumar en aquesta visita del Màgic Sants a la bàscula. Doncs fins aquí el futbol sala, i això vol dir que anem ja pràcticament doncs a tancar el programa, anem ja a fer cistelles, anem a parlar de bàsquet de la mà dels llangardaixos i llangardaixes del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs vinga, anem cap a Provença a fer cistelles per veure els resultats que s'han donat aquest passat cap de setmana, el 24 i 25 de gener del 2026. Doncs van disputar els llangardaixos i llangardaixes un total de 9 partits, i el bagatge va ser en aquest cas una mica desfavorable, de 3 victòries i 6 derrotes. Anem a repassar doncs aquests 9 marcadors. Sènior B femení 40, bàsquet Canyelles 49. El sènior A femení havia de jugar a Provença davant del Club Bàsquet Balaguer B, però el partit finalment va quedar suspès. Més marcadors, la grandíssima victòria, i d'aquesta en parlarem i molt ara a continuació, la del Júnior 08 femení a casa al Provença per 3 de diferència, 77-74, davant del Manresa. Més marcadors, Júnior 09 femení 54, Boet Mataró 57, Unió Esportiva Montgat 72, Sènior A masculí 51, Club Natació Terrassa 75, Sènior B masculí 65, Júnior masculí 71, Unió Esportiva Gaudí 62, Sènior C femení 46, Martorelles 49, Sènior C masculí 52, Pineda 61 i per últim, molt bona aquesta victòria també, la del Sènior B femení a la pista del Bufalà per 49-82. Doncs justament d'aquesta victòria del Sènior B femení tenim una gran protagonista com és la Clàudia Givert, que a més també és l'entrenadora del Júnior 08 femení. Ara parlarem en clau doncs, d'aquest equip formatiu, però abans volem parlar de la Clàudia Givert perquè a banda de ser entrenadora, i ara doncs, parlarem amb ella sobre aquesta faceta, s'han portat també el Llangardaix de la setmana, aquesta distinció que otorga el club dels Llangardaixos doncs, el jugador o jugadora més destacada de la jornada, perquè va anotar la Clàudia Givert fins a 25 punts amb el Sènior B femení en la seva victòria de diumenge passat, que acabem d'esmentar, a la pista del Bufalà. I a banda doncs, d'aquest reconeixement, encara estarà, jo crec, més contenta inclús la Clàudia d'haver fet aquest cap de setmana una doble victòria, perquè com dèiem també dirigeix el Júnior 08 femení i aquest va aconseguir una victòria increïble amb una remuntada espectacular a casa per 77-74 davant del Manresa. De 3 de diferència van guanyar les nostres, però és que compte amb el que us vaig explicar. A falta de 5 minuts per acabar el partit perdien de 15 punts, el marcador estava a 50-65 i tu em diràs, Jordi, llavors com s'ho van fer les jugadores de la Clàudia? Doncs mira, entre altres coses perquè van aconseguir forçar la pròrroga amb un triplà sobre la botzina de la Clàudia Serra i a més doncs aquesta adrenalina va fer que en el temps extra s'acabés doncs, materialitzant i realitzant aquesta gran remuntada en el primer partit de la segona fase de la Interterritorial. Però és que a més, ara escoltareu de quina forma espectacular i inversemblant va aconseguir la Clàudia Serra forçar aquesta pròrroga amb aquest triple que dèiem. Mira, ens ho explicarà una mica la Clàudia Givert ara quan l'escoltem, però és que no me'n puc estar i necessito fer-vos doncs, un petit spoiler. El triple que va clavar la Clàudia Serra va ser des del mig del camp i de ganxo. O sigui, un autèntic espectacle i una autèntica bogeria, més tenint en compte, com dèiem, que a falta de 5 minuts perdien de 15 punts. Bé haguessin pogut mereixer també tant elles com la Clàudia Serra la distinció també de dedicar-los a aquest programa. En aquest cas ha recaigut sobre els equips sèniors del Club Futbol Sala Eixample, però bé, anem a escoltar, que és el més important ara, a l'entrenadora, ho acabàvem de prometre, i és la setena testimoni d'aquesta edició 94 de l'Eixample Esports. Anem a escoltar la Clàudia Givert, l'entrenadora d'aquest Júnior 08 femení del club de bàsquet Ipsi, que ens explica les claus de la gran remuntada del seu equip davant el Manresa.
Molt contents amb el partit d'aquesta setmana. Després d'una primera fase molt dura, ens consolidem amb aquesta gran victòria. Amb una màxima de diferència de 16 punts per sota, les nostres van fer uns últims minuts clau per poder remuntar el partit i a falta de 6 segons vam agafar el rebot i la Clàudia Serra des de mig camp de ganxo va ficar el triple per l'empat. Finalment, amb una molt bona pròrroga, vam poder endur-nos el partit amb un 77-74. Molt contents amb la victòria i demostra la bona feina de les jugadores, que se la mereixen moltíssim.
Des del mig del camp i de ganxo, és que em sembla una autèntica barbaritat i una bogeria. Doncs amb una acció de tant talent i de tant valor acabem aquesta 94a edició de l'Eixample Esports. Ja sabeu, com sempre, us recordem que ens podeu escoltar de dimarts a dijous a partir de les 12 del migdia en directe a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio i que en aquest mateix lloc, anant a l'apartat de l'Eixample Esports, per si ens voleu escoltar en un altre moment i a mode de podcast, trobareu tant aquesta edició 94 com les 93 anteriors. Recordar-vos que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, Instagram, X i Facebook, a @eixampleesports, i que a un servidor, Jordi Gallegàs, també li anirà molt i molt bé si em podeu seguir a les meves xarxes socials personals. Em trobareu a Instagram a @jordigallegàs i a X a @@jordigalla. Recordar-vos una vegada més, i és molt important, si us plau, necessitem patrocinadors i recursos econòmics per poder seguir endavant amb aquest projecte i per, entre altres coses, seguir sumant edicions i seguir-vos informant del bo i millor de l'esport de la nova esquerra de l'Eixample Barcelona puntualment i cada setmana aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Doncs amb aquesta intenció us emplacem a la setmana vinent, on arribarà la 95a edició de l'Eixample Esports. Mentrestant, només agrair-vos una setmana més la vostra escolta i emplaçar-vos, com dèiem, a la setmana vinent. Fins llavors, que passeu, com sempre m'agrada desitjar-vos, una magnífica setmana.
Eixample Esports amb Jordi Gallegàs.